a començar a explicar algunes puntualitzacions de dubtes que ens queden en aquesta jornada. A les 8 del matí us hem explicat la justícia ha tombat la zona de baixes emissions de Barcelona. Avui l'Ajuntament i alguns municipis de l'àrea metropolitana analitzaran si hi posen un recurs, si ho fan, que probablement ho faran, en quin terme ho acaben fent. Mentrestant, l'Ajuntament ha assegurat que, malgrat aquesta decisió del TSJ de tombar-la, la ZBE, la zona de baixes emissions, continua sent activa, i avisava l'Ajuntament que algú, si se la salta durant la jornada d'avui, seria multat. Per saber si això és així, sobretot el per què, volem saludar en un flaix d'urgència aquesta hora el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre. Professor Aguirre, com estem? Molt bon dia.
Bon dia.
Per ahir quedàvem tots una mica perplexos perquè anunciàvem d'una banda que la justícia tombava la zona de baixes emissions i de l'altra sortia l'Ajuntament dient que avui continuarien multant com si aquesta prohibició no hagués estat efectiva. I que hi havia, començava, diguem-ne, una sèrie de dubtes al voltant d'aquesta situació. Això és així? És a dir, la justícia pot haver dit que la zona de baixes emissions no és legal i no té sentit que estigui activa i avui l'Ajuntament pot seguir sancionant?
Sí, efectivament. El Tribunal Superior de Justícia ahir va anul·lar la zona de baixes emissions, ho va fer per una sèrie de qüestions formals, sobretot per manca de motivació de la norma, diguem, i perquè entenia que algunes de les seves prescripcions doncs eren desproporcionades, però és una sentència que no és ferma. Hi ha un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, on pot interposar l'Ajuntament de Barcelona en un termini de 30 dies, i mentre aquesta sentència no sigui ferma, a priori no té per què executar-se automàticament. Dic a priori perquè és cert que les parts que van interposar recurs, hi ha un concret 6 col·lectius que van interposar aquests recursos, i ahir van veure no només una sentència, sinó 6 sentències, tot i que de contingut pràcticament idèntic, poden sol·licitar en qualsevol moment, a partir d'avui, l'execució provisional d'aquesta sentència, i el Tribunal Superior de Justícia haurà de valorar si l'executa provisionalment. Si això fos així, si com de qualsevol de les parts, a partir d'aquest matí, demanés la seva execució i el tribunal ho estimés oportú, els efectes de la sentència entrarien en vigor amb caràcter immediat.
Sí, seria com, per entendre'ns, com si s'apliquessin una sèrie de mesures cautelars, diguem-ne, per donar-li una certa vigència a la sentència, a l'espera després que es pogués presentar un recurs al Suprem i aquest es pogués pronunciar.
Exacte, fent un cert paral·lelisme, tot i que són instruments diferents, sí. Seria similar a una mesura cautelar. I provisionalment s'executaria, sens perjudici que després el Tribunal Suprem, si finalment el recurs és interposat, si finalment aquest recurs és admès a tràmit i si finalment el recurs fos estimat, s'han de donar les tres circumstàncies, doncs acabés estimant el fons i anul·lant aquesta sentència i retornant la vigència de les zones de baixes emissions.
Per tant, avui haurem d'estar pendents de si es fa algun tipus de petició en aquest sentit al tribunal per executar la sentència, per entendre'ns, no?
Sí, jo crec que a curt termini hem d'estar amatents a dues circumstàncies, no? La primera és aquesta que esmentaves, si a veure qualsevol de les parts si té voluntat d'alguna manera de sol·licitar aquesta execució provisional de la sentència. La segona és veure, i això em sembla que ahir d'alguna manera ja es va apuntar, no?, aquesta voluntat de l'Ajuntament de presentar recurs, tot i que avui ho decidiran, ahir ja s'apuntava en aquesta direcció, i després haurem d'estar molt atents a veure si finalment aquest recurs és admès a tràmit, perquè si el recurs de cassació no fos admès a tràmit, de fet, els recursos de cassació hi ha una certa complexitat sovint per la seva admissió a tràmit, perquè els motius per als quals pot ser més són relativament taxats. Haurem d'estar atents a això, perquè si no fos admès a tràmit, aquesta sentència esdevindria ferma i definitiva, i llavors sí, d'aplicació immediata.
Clar, no? Ara em sorprèn una mica aquestes paraules. Pot tenir dificultats l'Ajuntament per presentar un recurs a una sentència com aquesta?
No per presentar-lo, és a dir, presentar...
No, perquè li acceptin. No, per presentar-lo, evidentment, diguem-ne...
Sí, però sí per... Sí, per en els recursos de cassació, a diferència d'altres recursos, la llei enumera una sèrie de supòsits per al qual es pot interposar aquests recursos.
Sí.
No sempre es compleixen. Recordaran els oients un cas que va ser polèmic, no fa pas tant, no? Va ser el tema de la sentència del 25% del català.
Sí.
Bé, doncs va esdevenir ferm perquè el Suprem no va admetre tràmit el recurs de cassació que havia interposat la Generalitat, no? Per tant, en temes fins i tot de rellevància social, no sempre els recursos de cassació són admesos a tràmit, perquè no sempre, diguem, es justifiquen els motius que la llei enumera pels quals aquests recursos puguin ser admesos. No?
Ah, jo no sé... Aquí, acabi, perdoni.
No, li anava a dir, aquí probablement una de les qüestions que segurament es discutirà i té una certa rellevància, no?, és la connexió entre aquesta ordenança i la legislació estatal en matèria de canvi climàtic, no?, i alguna sèrie de conceptes que, en fi, que es discuteixen a la sentència. Probablement aquest pot ser un dels motius per als quals, diguem, s'acaba interposant aquest recurs de cassació i pugui ser eventualment admès per part del Suprem.
Clar, jo suposo que vostè ha tingut també la possibilitat de llegir aquesta sentència, que en són diverses, com vostè deia, pràcticament totes a la mateixa línia per als diversos contenciosos que s'havien posat en contra d'aquesta zona de baixes emissions. Li sorprèn a vostè l'argumentari que exposa el TSJ en la seva resolució?
Bé, li diré que no em sorprèn, en el sentit que veig diguem, un fil argumental coherent en la sentència, no? D'alguna manera el TSJ el que ve a explicar, escolti'm, és que quan les administracions estableixen limitacions, i aquesta normativa de la zona de baixes emissions és una normativa de naturalesa eminentment restrictiva, perquè prohibeix a determinats ciutadans, en funció de la tipologia de vehicle, accedir a la ciutat de Barcelona, sempre ho han de fer atenent un principi, que és el principi de proporcionalitat. Per tant, s'ha de motivar bé la decisió i s'ha de ponderar bé que no existeixen limitacions menys restrictives que aquella que s'adopta, no? I aquí, el Tribunal Superior de Justícia, al llarg de la sentència, és una sentència extensa, però va argumentant punt per punt perquè creu, diguem, que no s'ha respectat el principi de proporcionalitat en el plantejament que feia l'Ajuntament de Barcelona. Ho fa justificant-se en els informes que s'aproven en el propi expedient i ho fa de forma motivada. Per tant, em sembla que el relat és coherent. El TSJ insisteix en que és obvi que s'ha de regular aquestes zones de baixes emissions, no ho qüestiona. De fet, la pròpia Comissió Europea havia obert expedient sancionador contra l'Ajuntament de Barcelona, contra l'Estat espanyol, no? En el sentit de que tenia alguns àmbits doncs, que s'incomplien, no? Els llindars màxims permesos en matèria de contaminació, però això no és obstacle, perquè en el moment en què anem a limitar, home, ho fem de forma ponderada, veurem totes les conseqüències, especialment en determinats col·lectius, per exemple, aquells que tenen menor capacitat econòmica, i establim les restriccions allà on és necessari. D'alguna manera hem d'establir aquest principi de proporcionalitat en el sentit que no tota la ciutat de Barcelona té els mateixos llindars de contaminació i, per tant, diu el TSJ, les restriccions tampoc poden ser homogènies.
Pot marcar també una línia, perquè, per exemple, la setmana passada la Generalitat anunciava que hi hauria diversos municipis de més de 20.000 habitants que haurien de tenir zones de baixes emissions i tothom entenia que el model hauria de ser semblant al que ja hi havia a Barcelona. D'alguna manera, aquesta sentència, i sobretot en funció de com acabi el recurs de cassació que es presenti, no, l'argumentari de la resolució del presumpte recurs, modularà com hauran de ser aquestes zones de baixes emissions.
Sí, absolutament. Jo crec que el cas de Barcelona és un autèntic banc de proves en aquests moments. Pensem que l'Ajuntament de Barcelona va impulsar de forma pionera aquestes zones de baixes emissions abans que cap legislació estatal en parlés. Ara tenim la llei del canvi climàtic que estableix l'obligació amb caràcter general per als municipis de més de 50.000 habitants d'establir aquestes zones de baixes emissions a partir de l'any que ve, el 2023, i la Generalitat anunciava aquesta setmana que ampliarà l'obligació també en els municipis de més de 20.000 habitants de cara a l'any 2025. Per tant, tenim un conjunt de municipis en el conjunt del país que es veuran obligats a desenvolupar ordenances molt similars a aquestes i, per tant, el que ahir va dir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i eventualment el que acabarà dient el Tribunal Suprem en relació a aquests instruments pot ser fonamental de cara a que aquests ajuntaments que en aquests moments estan plantejant la redacció d'aquestes ordenances doncs ponderin tots i cadascun d'aquests elements, no? Per tant, entenc que el que estem fent aquí, bueno, doncs és aquest banc de proves, no? Aquest prova-error, no? És el primer cop que ho feien, anem a veure què és el que funciona i què és el que no funciona, anem, per tant, a ajustar-ho, anem a encaixar tots els interessos en joc quan establim ordenances de naturalesa limitativa i fem-ho en prou d'un interès general que és la qualitat de l'aire i la salut de les persones.
Ho dic bàsicament perquè dedueixo per les paraules que li estic escoltant, professor, sobretot quan ara em feia referència a com és el redactat d'aquesta sentència del tribunal, entenc que vostè li ha vist una solidesa suficient, diguem-ne, en aquest argumentari com perquè pugui tenir un cert recorregut o un cert pes davant del Tribunal Suprem. És a dir, que no és un raonament, diguem-ne, que es noti allò, que a vegades hi ha algun tipus de sentència, no? Que a vegades els polítics es queixen que allò és una ingerència pura o que pot haver escrit, pot estar escrit a vegades més des de l'estómac que des de la raó, diguem-ne, des d'un punt de vista legal.
No, jo crec que la sentència és extensa i està ben motivada. Crec que alguns dels elements que es posen sobre la taula, per exemple, en la delimitació territorial de les zones de baixes emissions, en què les dades en alguns casos no estan actualitzades per motivar aquestes decisions, i especialment en què no s'han aportat informes en què es ponderin els efectes que aquest instrument té en determinats col·lectius. Recordem que hi ha determinats ciutadans, bé, que, en fi, que es van veure obligats doncs, a desfer-se del seu vehicle, o fins i tot autònoms o petites empreses que tal vegada, no? De fet, això, els mitjans de comunicació us n'heu anat fent ressò, no? Al llarg d'aquests anys en què s'ha aplicat la normativa, que tal vegada van haver de tancar com a conseqüència d'aquesta norma, perquè era inviable l'amortització d'un nou vehicle, no? És a dir, per tant, en aquests escenaris, home, els efectes són importants, no són pas menors, diu el Tribunal Superior de Justícia, escolti'm, això no, els informes no, en fi, no s'ha analitzat, no s'ha estudiat, això no era una conseqüència important, s'hauria d'haver fet, com tal vegada haurien d'haver sigut una mica més continguts, no?, en l'aplicació de la norma i focalitzar-se allà on la contaminació era més accentuada. També critica, escolti'm, el principal focus de contaminació de la ciutat de Barcelona és el port, no?, i aquesta normativa no té capacitat tampoc per intervenir-hi, no? Per tant, jo crec que els arguments, alguns dels arguments són sòlids. Serà interessant, de totes maneres, veure una mica quina és la posició del Tribunal Suprem en aquesta matèria, i no sé fins a quin punt, no?, si el legislador, si el català o bé l'estatal, no?, bueno, pot apuntar altres instruments de naturalesa legislativa també per reforçar d'alguna manera aquestes previsions, no? Perquè recordem que finalment tot plegat el que estem discutint és una ordenança municipal, no? I per tant, diguem, en fi, és un instrument de naturalesa reglamentària, no és una llei, no? I pot trobar-se, no?, pues amb els debats com els que tenim ara plantejats en aquests moments.
Estem parlant amb el professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, en Josep Maria Aguirre. Vull fer una darrera pregunta, professor, no sé si més de caràcter filosòfic, diguem-ne, no?, del funcionament de la justícia, perquè pensava ahir, clar, el TSJ tomba segurament, si no la decisió política estrella de l'actual alcaldessa de Barcelona, sí una de les decisions més importants des d'un punt de vista de l'actuació municipal de l'Ajuntament, i per tant la justícia toma una decisió política rellevant, com és aquesta. Havíem vist també com la justícia prenia decisions, fins i tot davant de decisions del govern català en plena pandèmia, no?, que entraven també en l'argumentari que havia utilitzat el govern català en, no sé, tancament de l'oci nocturn, per exemple, no?, en alguns moments, o de limitacions a la restauració, o la pròpia justícia espanyola en el seu estadi màxim, que va acabar tombant l'estat d'alarma, no?, per exemple. Què li sembla a vostè, o quan els seus alumnes li demanen per aquest tipus d'actuacions en què la justícia entra tant en el moll de l'os d'una decisió política, quina és la lectura que en fa vostè?
Bueno, forma part del joc democràtic i de l'equilibri de poders, i recordem en tot cas que la justícia no entra d'ofici en aquestes matèries, entra a petició de ciutadans, no?, que se senten d'alguna manera, en fi, agredits, no?, per aquest tipus de normativa, i per tant legítimament demanen, diguem, la defensa d'uns drets, no?, que en tenen ajustats a dret, no?, davant del sistema judicial, no? En fi, jo crec que al llarg d'aquests darrers anys, no?, en què d'alguna manera, com vostè apunta, la justícia doncs ha sigut més protagonista, hem vist resolucions en ambdós sentits, no? És a dir, també recordarem, no?, com determinats col·lectius, no?, van estar demanant, no?, també davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la seva sala contenciosa, la reobertura de les seves activitats, no?, durant la pandèmia, i el Tribunal Superior de Justícia els hi va negar de forma reiterada, perquè entenia que hi havia interessos públics en joc que prevalien sobre això, no? Bueno, aquí ara ens trobem una resolució en sentit contrari, no? M'agradaria posar èmfasi en que el Tribunal Superior de Justícia no qüestiona la necessitat de les zones de baixes emissions, i, és a dir, no fa, diguem, una sentència política en el sentit, escolti'm, no, això no pot ser, sinó que diu, escolti'm, és que la mecànica, la forma, el procediment que s'ha seguit per aprovar aquesta disposició doncs té defectes, no? I aquests defectes poden haver causat eventualment perjudicis a determinats col·lectius, i això d'alguna manera s'havia de ponderar en aquesta norma, eh? Per tant, això és el que està apuntant la sentència. En el joc democràtic, el poder judicial fa una funció de contrapoder, no? Escolti'm, el legislatiu legisla, l'executiu adopta les resolucions en base a les lleis que ha aprovat el legislatiu, i finalment el Poder Judicial estableix el control per veure si aquestes acords, com per exemple l'ordenança que avui estem parlant, són o no són ajustades a dret. I en tots els casos, fins i tot l'Ajuntament de Barcelona doncs, té opció també d'interposar un nou recurs i, per tant, qüestionar si realment la decisió en aquest cas del TCJ ha sigut ajustada. I si no és així, revocar aquesta sentència i tornar-hi. O, alternativament, té l'opció de tornar a redactar una ordenança de la zona de baixes emissions, modificar els defectes de forma que s'han apuntat en aquesta sentència i, per tant, que torni a entrar en vigor en la zona de baixes emissions, però ajustada d'alguna manera en aquestes prescripcions. Això és el que anirem veient en els propers dies. No crec que això es resolgui en 24 hores ni en 3 mesos. Probablement serà, diguem, un conflicte que veurem al llarg del proper any llarg, no? I, per tant, bueno, hi ha totes aquestes opcions plantejades sobre la taula. Les zones de baixes emissions avui s'aplica, demà s'aplicarà, es continuarà aplicant fins que no hi hagi una sentència ferma i, per tant, jo crec que hi ha vies perquè l'Ajuntament de Barcelona doncs, corregeixi aquesta primera experiència, recordem-ho, insisteixo, això ha sigut un banc de proves, no?, en l'aplicació de les zones de baixes emissions, per tant, té temps de corregir allò que no funciona i adoptar una disposició que sigui doncs, perfectament ajustada i que compleixi la finalitat primordial pel qual ha sigut creada, que és millorar l'aire i millorar les condicions de vida dels seus ciutadans.
Professor Aguirre, que vagi molt bé. Moltes gràcies per ser-hi avui al matí.
Gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Molt bon dia. D'aquí a una estona hi dirà també la seva en Carles Folqui. En aquests moments hi ha alguns piquets que no estan permetent l'entrada al port de Barcelona. Fins allà hi ha hagut d'anar-hi la policia. Això el que està fent, evidentment, és que alguns camions no puguin carregar i descarregar. I també, notícia de fa tot just 10 minuts, encara no, Danone acaba d'advertir d'una imminent ruptura del subministrament a tot Espanya per la vaga del transport. Danone, que és una de les grans companyies d'alimentació d'aquest país, no només per iogurts, ja sé que fem sempre a vegades l'assimilació de Danone i iogurts, que sí, que en fa molts, però fa moltes més coses, Danone, i ha alertat que en 24 hores haurà de començar a aturar l'activitat d'algunes plantes de làctics, però també de plantes d'aigua, si no hi ha acords. Per tant, se'ns estan sumant molts elements i coses que estan passant ara mateix en directe. Sembla que puc saludar ja el Carles Folqui. Senyor Folqui, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim moltes qüestions damunt de la taula. Si sembla, anem una mica per ordre. Comencem per la zona de baixes emissions, diguem-ne que era el motiu original de la trucada, i si li sembla, després li faig un parell de preguntes més col·laterals sobre aquesta situació de la vaga, amb la qual en vam parlar ja divendres passat també amb vostè en aquest programa. Estan satisfets amb la decisió del Tribunal Superior de Justícia de tombar la zona de baixes emissions, tal com la va plantejar l'Ajuntament?
Pues la verdad que sí, la verdad que lo consideramos un éxito de las asociaciones de transporte de mercancías por carretera, que en su día impugnamos la ordenanza zona bajas emisiones, una ordenanza a todas luces desproporcionada y que no cumplió con los requisitos mínimos, como así lo ha establecido recientemente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hay una falta de motivación manifiesta en la ordenanza, en la regulación de la misma, y en cuanto al impacto económico que la misma tenía, realmente ha quedado acreditado que no se hicieron los estudios adecuados. La verdad que la valoración es muy positiva.
Demanaran que la sentència s'apliqui, perquè de moment l'Ajuntament ha explicat que estan decidint, i avui hi haurà una reunió per decidir si presenten un recurs de cassació al Tribunal Suprem, però que de moment la zona de baixes emissions continua activa en els termes en què ho estava ahir mateix abans de conèixer la decisió de la justícia, però les parts demandants poden demanar al TCJ que a l'espera d'aquest recurs la sentència s'apliqui. Ho faran?
Bueno, lo estamos todavía valorando con nuestros servicios jurídicos. Nosotros, como transportistas, siempre hemos querido ser parte activa en la lucha contra el cambio climático, pero siempre hemos exigido a la Administración que la zona de bajas emisiones fuera una zona de bajas emisiones razonable y ajustada a derecho, y que fuera una zona de bajas emisiones asumible por el sector de mercancías por carretera, el cual no tiene alternativa actualmente a los vehículos diésel. Tanto en cuanto eso no se produzca y por parte del Ayuntamiento no se adopten medidas para flexibilizar la aplicación de la zona de bajas emisiones, procederemos en su caso a pedir la ejecución provisional de la sentencia. Pero ya le digo, es un tema que estamos estudiando y valorando.
El que passa que ara jo l'escoltava i entenent el raonament que em feia, a mi se'm fa difícil, diguem-ne, lluitar, pensar, com fer-ho per lluitar contra la contaminació si continuen circulant els vehicles que més contaminen, siguin camions o no, o siguin cotxes vells. Clar. O motos que tenen més de 20 anys, per entendre'ns, que per exemple també van haver de deixar de circular per la ciutat. Com es fa compatible una cosa amb l'altra?
Claro, lo que viene a decir la sentencia es que la administración ha de dotar de los medios necesarios para que esa transición ecológica sea posible. Lo que dice la sentencia justamente es que no basta con prohibir la circulación de los vehículos. Lo que ha de hacer la administración es facilitar los medios para que haya una conversión progresiva y una desaparición progresiva de esos vehículos que son más contaminantes. En el caso concreto de los vehículos destinados al transporte de mercancías por carretera, lamentablemente la tecnología es la que es y somos un sector absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, del diésel. Con lo cual, lo que le está diciendo el Tribunal Superior de Justicia, oiga, usted haga un procedimiento de acorde a esa situación de la tecnología. Lo que no puede es prohibir sin más los vehículos sin etiqueta medioambiental sin darles una alternativa.
El que m'està dient és que camions elèctrics no n'hi ha.
Correcto, ese es el problema. Furgonetas eléctricas ya hay disponibles en el mercado y camiones eléctricos podemos llegar a encontrar alguno, pero son camiones con muy poca capacidad de carga y con unas capacidades de recorrido muy limitada. Si estamos hablando de camiones con una capacidad de carga elevada, no existen en el mercado. Y además, esos vehículos eléctricos que podrían existir, como son para furgonetas y vehículos ligeros, tienen un coste muy elevado. Lo que no puede exigir la administración es a un autónomo que está pasando, que cambie el vehículo sin fijar ningún sistema de ayudas o programas de financiación que permitan a ese autónomo o a esa pequeña empresa hacer posible esa transformación ecológica, que la queremos hacer todos, pero lo que nos faltan son los medios. Así como la administración ha destinado medios al transporte público, aunque luego sea insuficiente y no cumplan pues con los estándares o tiempos o requisitos que el conjunto de ciudadanía querría, sí que hay una inversión económica en transporte público. Lo que no hay es una inversión o facilitar esa inversión en el transporte de mercancías por carretera. De ahí que las asociaciones de transportistas en su día impugnásemos la ordenanza.
¿Vostè creu que aquesta sentència influirà en com Catalunya, la resta de municipis que estan treballant en la creació de les seves zones de baixes emissions, les plantegin en aquest futur immediat?
Absolutamente. Tenga presente que el modelo y la ordenanza de zona de bajas emisiones de Barcelona era el referente que estaban utilizando el resto de ayuntamientos de Cataluña, incluso del conjunto del Estado, como modelo de zona de bajas emisiones. Actualmente, tal como ha quedado, queda absolutamente desnaturalizado. Y no es un problema, insisto, en que no estemos a favor de una zona de bajas emisiones. Estamos a favor de una zona de bajas emisiones razonable, fundamentada y argumentada. Lo que no puede ser es una zona de bajas emisiones como la que existía, donde ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que los informes medioambientales que establecieron y razonaron y motivaron la zona de bajas emisiones son absolutamente insuficientes o anticuados. Es que no podemos hacer las cosas así, hay que hacer las cosas bien.
¿No hi hauria cap camió que vostès entenguin que ara ja no té sentit que circuli?
No es un problema de que tenga sentido que circule o no. El problema es que cambiarse un camión tiene un coste mínimo de 120.000, 140.000 euros, 150.000 euros. Claro, hacer un cambio de inversión así, pues claro, es un cambio complicado, no va a gusto. El transportista siempre quiere tener la mejor máquina y el mejor camión, pero no siempre es posible por cuestiones financieras.
Heu arribat a calcular quants camions es perdien pel camí amb la normativa tal com està ara mateix vigent?
Actualmente existe una moratoria excepcional para los vehículos que tuviesen el compromiso de comprarse, bueno, de aquellos transportistas que asumiesen el compromiso de comprarse un vehículo nuevo. Estábamos hablando de unos mil y pico vehículos.
Un miler de vehículos aproximadamente. Sí. Doncs veurem cap a on va aquesta decisió. Entenc pel que vostè deia que estan per demanar l'execució d'aquesta sentència a l'espera d'aquest recurs. També l'Ajuntament a la tarda té aquesta reunió amb d'altres municipis per decidir com el tiren endavant aquest recurs de cassació, que sembla que l'acabaran presentant. Senyor Folch, li volia fer també, com li deia, un parell de preguntes en relació amb la vegada de transportistes que tenim en marxa. Divendres ja en parlàvem, algunes coses han canviat. D'entrada, vostès quina valoració en fan de l'acord al qual es va arribar ahir amb el govern espanyol per aquesta bonificació del gasoil per aquest import de 500 milions d'euros.
Claro, ya lo hablamos el viernes y la posición nuestra pues sigue siendo la misma. Nosotros partimos del diálogo, pero para buscar soluciones efectivas. La propuesta de 500 millones es una propuesta absolutamente inconcreta, en cuanto no fija ni el cómo, ni el cuándo, ni en qué proporción recibirá cada transportista esa cantidad. Tiene que pensar que hay aproximadamente en España 400.000 vehículos que afectos al transporte de mercancías por carretera y que están sufriendo pues la subida descontrolada de los precios del gasoil. Si hacemos la división de los 500 millones entre estos 400.000 vehículos, llega aproximadamente a 1.250 euros por vehículo. Esa cantidad es absolutamente insuficiente. Simplemente repostar un vehículo pesado puede costar en torno a los 1.500 euros, 2.000 euros, para que se haga una idea. Con lo cual,
no, ¿les están bonificando un depósito?
Ni eso, porque la pérdida que llevamos acumulada es tan elevada que con los 1.250 euros no solucionaremos el problema. Lo que estábamos pidiendo son medidas más contundentes, en el sentido de bien limitar los precios máximos de venta de combustible, bien un sistema de ayudas continuado hasta que los precios se estabilicen, pues modelo como se ha adoptado en Francia o en Portugal, donde se están haciendo ayudas de 15, 20, 30 céntimos por litro. Eso serían medidas efectivas. Lo demás, simplemente, pues, a falta de concreción, porque, claro, lo lamentable es que se habla de 500 millones, pero no conseguimos que ayer nos concretasen ni cómo, ni cuándo, ni cuánto tiempo, claro.
Pues, ahir tres patronals més es van sumar a aquesta vaga. Ara sabem que hi ha aquests piquets que estan actuant a l'entrada del port de Barcelona, que alguns camions no poden descarregar. Danone acaba d'advertir que a partir de demà haurà d'aturar l'activitat d'algunes plantes d'aigua i de làctics si no arriba aquest acord. Tem que aquesta setmana la vaga, aquesta vegada sí, es començarà a notar ja des d'un punt de vista de la població, em refereixo, a les prestatgeries dels nostres supermercats i botigues.
La logística y la distribución realmente se está tensionando sobremanera y por eso exigimos al Ministerio máxima responsabilidad. La voluntad de diálogo de mi federación, de FENADISMER, es total y absoluta y queremos encontrar una solución de forma inmediata. Lógicamente, si se continúa y se prolonga esto en el tiempo, evidentemente va a haber una afectación. Por eso la importancia de mantener ese diálogo con la administración y buscar soluciones. Y de igual modo, igual que hay transportistas que no quieren trabajar, también se debe respetar a aquellos transportistas que quieren trabajar. Lo digo por los piquetes que en algún caso han existido con conductas ciertamente inapropiadas, hacer un llamamiento a la serenidad y al respeto entre transportistas. Tan legítimo es querer trabajar como querer parar.
En Carles Folqui és el secretari general de l'Associació General d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya. Senyor Folqui, gràcies per haver estat una altra vegada.
Un plaer.
Que vagi molt bé, molt bon dia.
A reveure.